Avi, per què t'agrada tant mirar el futbol?
Fa molts i molts anys, molt abans que el teu avi nascés, un noi que es deia Karl Marx va dir que la religió era l'opi del poble, allò que no els feia pensar en els problemes del seu voltant i deixava que els poderosos fessin els seus deures sense complicacions. Si el nostre amic Karl hagués viscut quan el teu avi era jove, retocaria la seva frase i diria que el futbol és allò que ens mantenia distrets davant els problemes que ens envoltaven, que no eren pocs. Ai, fill, quan el teu avi era jove, vam triar el pitjor president de la història i més tard vam tenir el que va perdre dues eleccions contra ell.
I això per què, avi? Per què no en triàveu un de millor?
Cago en Judes, això ja t'ho explicaré un altre dia, fill. No facis tantes preguntes, home. Bé, en aquells temps lideràvem el rànquing d'Europa fins i tot en persones aturades. I el futur de molts joves era menys prometedor que el d'en Chigrinsky amb el Barça.
Qui era en Chigrinsky, avi?
Ja t'ho he dit que un dia ja t'explicaré tots els a la temporada 2009-2010 i et passaré tots els cromos. Però, jove, si vols que et digui una cosa, sempre ens quedava el futbol. En el futbol res està escrit. No hi ha mai un guió marcat. Pots anar a jugar en un camp d'un equip de segona divisió B, preocupat perquè la teva samarreta blanca no s'ataqui de fang, i perdre 4-0, i quedar fora de la copa del teu rei. També pots veure una persona que no arriba a 1.000 euros de sou escridassant des de la graderia a un que en cobra 10 milions perquè no ha fet bé la seva feina. A cas, fill, has vist mai a dos polítics canviar-se la corbata i felicitar-se pel seu resultat en les eleccions?
Avi, has vist mai dos polítics canviant-se la corbata?
Home, jo, fill, ja tinc 80 anys i encara no ho he vist, eh? Però què han de saber ells sobre l'esforç si no han creuat mai mitja pista per ajudar els seus companys d'equip? Què sabran ells sobre la impotència si mai han demanat un canvi perquè no podien seguir? Què sabran sobre el respecte si no han ajudat a aixecar cap rival del terra? És més, encara l'han ajudat a caure i tot. Ai, fill, a vegades me'n recordo de quan era jove. Ai, quan era jove, érem tan malotes. Gravàvem programes de ràdio amb l'Adrià Drapé, sí, home. L'Adrià Drapé, aquell home que viu allà a aquelles cases del carrer...
Avi, no s'enrotlli!
Bé, el cas és que recordo que penjàvem programes al Facebook, al Twitter, a la web de Ràdio Sant Celoni, al podcast...
Avi, pari, però què és tot això?
És una cosa de xarxes socials que teníem aquella època. Ai, ja t'ho explicaré un dia. Ai, quin temps aquells, jove...
Antilotes amb Pere Porrà i Adrià Drapé.
Bona nit, estimats oients de Ràdio Sant Celoni. Avui, 24 de setembre, tenim l'honor d'estrenar aquesta temporada de ràdio al nostre poble i també de donar el tret de sortida a aquest programa. Esperem que avui l'humor d'Adrià Drapé no estigui tan apagat com els focus del Camp del Rayo. Bona nit, Adrià.
Bona nit, Pere. Estic totalment despert, tot i haver-me quedat ahir la nit preguntant-me per què un equip que es diu Rayo no té llums a l'estadi i per què un jugador que es diu Leo no sap llegir. Però no ens enrotllem més i donem pas als titulars d'aquesta setmana.
Notícies ràpides.
La LFP firma un conveni amb l'Associació de Persones amb Insomni.
Posaran els partits de Celta i Betis a les 4 de la tarda per ajudar-los a dormir.
El Tribunal d'Apel·lació decideix que Pochettino haurà de complir dos partits de sanció.
Un home intel·ligent no haurà d'aguantar dos partits sencers veient jugar a l'Espanyol.
El Barça fitxa un fetus de 7 mesos.
Es tracta de XYXXYX, que segons la seva mare dona patades a la panxa dignes d'una futura estrella de futbol.
El Safety Car guanya el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
Es confirma que va ser el cotxe que va liderar la classificació durant més estona.
El Regal Barça perd la Supercopa, però Jaguai, amb 20 punts, surt per la Porta Gran.
Fonts properes al fet asseguren que la Porta Gran era l'única per on passava.
Es suspèn el Rayo Madrid per una avaria intencionada a l'enllumenat de l'estadi.
Punto Pelota assegura que Messi va tallar els cables perquè no es parlés de la Supercopa de bàsquet.
Un jugador del Catania italià expulsat al minut 2 de partit.
La roda de premsa va afirmar que era difícil dir no a l'oferta de 3x2 en Red Bulls del supermercat.
I mitja Espanya es para per l'enfrontament del segle entre Celta i Getafe.
Molts dels assistents asseguren que el millor del partit va ser la mitja part.
Es confirma que Shakira i Gerard Piqué seran pares.
El fill serà semblant a Víctor Valdés. Serà jugador de futbol i de tant en tant cantarà.
Arbeló és denunciat per un veí del Bernabéu.
Afirma que està cansat de que les seves entrades li destrossin el jardí. I ha de dir prou.
Un estudi afirma que rematar la pilota amb el cap des de ben petit pot afectar el cervell.
Des d'en Pilotes volem recordar que Sergio Ramos juga a futbol des dels 3 anys.
Un cani del Carmel té més medalles d'or que Espanya als Jocs de Londres.
El Percha, de 23 anys, afirma que la medalla el fa sentir tot motivation i con gana de liar-la.
El Heca.
Bona nit, salonins! Em plou informar-los que l'alcalde de Sant Celoni ha acceptat la meva oferta per dissenyar un circuit urbà en aquest poble. Sí, les xicanes de la carretera de Campins van ser planejades anteriorment sense cap de vosaltres en saber res.
Ep, espera't un moment, però qui és vostè? S'acaba de colar un home als estudis de Ràdio Sant Celoni vestit amb un turban que em sembla que deu ser indi per tal com parla i per tal com va vestit. Però què fa? Però no tiri bitllets de 500 a l'aire, home.
Deixa't estar de salutacions, que tinc pressa. Haig de fer molt gran aquesta ciutat. Haig de construir graderies VIP i remodelar l'hotel suís, perquè vull ser un dels propietaris més rics de la història. Faré una llarga recta d'arribada al carrer Major. Faré els boxes a Can Ramis. Els pisos de Can Caterineu seran l'Empire State Building. Sí, a l'Uni. Faré també...
Sí, faré. Sembla en Francisco Camps, vostè. Primer, el del circuit urbà. Llavors, segur que farà un aeroport com el de Castelló. Qui coi és, vostè?
Sóc el gran Salim IV, fill de Salim III, net de Salim II i besnet
de... Sí, besnet de Salim I. Però a veure si l'entenc. Vol construir un imperi del motor a un poble que no té ni 20.000 habitants.
No és que vulgui, és que puc, sóc ric. Els circuits urbans actuals no m'agraden. A Mònaco vaig perdre diners al casino i a València només em volien robar els diners i els vestits. Doncs fem-ne una a Sant Celoni. Vaig a començar els plànols. Té un paper? Amb què hauria de parlar?
Ah, em sembla que se m'està acudint una idea molt bona.
Li farem creure que el president del Club Mini Bòlit Sant Celoni és el magnat d'una escuderia de Fórmula 1.
Li pago el que sigui per la idea. Endavant.
Bueno, jo crec que en César Cabrera és el teu home. Ell és el president del Club Mini Bòlit Sant Celoni i és un expert en circuits urbans i cotxes veloços.
Oh, el gran César. Ell va ser capaç d'aixecar un dels imperis més grans de la història i va conquerir la Gàlia. Ell segur que és un bon estratega.
Home, jo crec que podies parlar amb ell de dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda fins a les 8 a la seu del Club Minibòlit Sant Celoni.
No, jo vull que entri ara. Els meus negocis no poden esperar. Que apareixi el César.
Però si és impossible, si són les 9 de la nit. Si en César té feina i no pot estar per les teves tonteries, home. Que no apareixerà ningú.
Hola. Sóc en César Cabrera, el president del Club Minibòlit Sant Celoni, per servir-lo.
Vale, jo em desmaio un moment, no em crec el que estic veient. Aquest home ha fet aparèixer una persona?
Hola, César, sóc Salim IV i li voldria proposar uns negocis, però abans expliqui'm una mica la seva tasca en aquest club de minicotxes.
Bé, nosaltres el que fem és organitzar curses, organitzar temporades de curses de cotxes, amb diferents tipus de cotxes, clar. Organitzem una temporada de Fórmula 1, organitzem una temporada de copes monomarca, com ara els Clios o els Leons, i després, puntualment, fem curses com curses de 24 hores.
La meva escuderia es diria Force India.
No, Salim, aquest nom ja està pillat, eh?
M'és igual, es diria Force India 2, l'Imperio Contraataca. Em podria dir quants pilots hi ha al Club Minibòlit Sant Celoni?
A veure, ara estan corrent uns 16, 17, depèn de les curses. Clar, hi ha curses que s'ha apuntat molta més gent. A l'última cursa de les 24 hores érem 91, em sembla.
Ostres, 91 pilots! I quan cobren per córrer amb vostè?
No, 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 no. Els meus pilots paguen.
Coi!
Res de cobrar. Aquests paguen per córrer.
S'inverteix molt bé en aquest club.
Home, aquest club fa negocis importants.
Sí, aquest home m'interessa molt, negocis importants i fa molts calés.
Sí, nosaltres, els pilots paguen 10 euros al mes.
10 euros? Amb això es podria construir tota una ciutat. 10 euros per 21.
Excepte quan hi ha alguna cursa especial.
Oh.
Perquè, a veure, amb 10 euros tu pots venir a entrenar el temps que vulguis al circuit i fer servir les instal·lacions. Però a les curses pagues més, 2 euros o 3 euros, depenent de la cursa, i hi ha un parell de curses al mes, i per les 24 hores, això per les curses de 24 hores és un extra. A l'equip, que normalment ho poden formar entre 4 i 5 pilots, paguen 180 euros.
Aquest home sí que en sap, eh?
Bon negociant.
Quins grans premis ha disputat el Club Minibòlits en Saloni?
Pues mira, el club porta aproximadament 28 temporades de curses.
Molts anys, eh?
Molts anys.
28 temporades de curses i més o menys es fan 4, 5 categories, 5 campionats per temporada. 5, la Fórmula 1 i alguna altra. Sí, que compta. 5 per 28, doncs, unes quantes curses.
Moltes curses. Vostè, els pilots del Club Minibòlits en Saloni, tenen un circuit privat?
Sí, sí, aquest és el circuit on que està al carrer Jaume I, número 7. Allà hi ha un circuit privat on pots anar a entrenar. Fins i tot alguns socis tenen clau, poden entrar quan vulguin a córrer i organitzar fins i tot les seves tandes d'entrenament privat.
Però aquest home...
Jo crec que t'han avançat, Salim, eh? Aquí ja tenen un circuit
ja
muntat,
tenen circuit
ja tenen l'escuderia, jo crec que aquí els diners no ho fan tot, eh?
Home, sí que ho fan tot, jo sóc gran i molt feliç.
Sí, sí que ho fan tot, és veritat.
Ho fan tot els diners, ai, diners. Sí, Sergi, jo tinc molts cotxes cars, perquè sóc ric, i sóc un gran aficionat. Però quin és el cotxe més car que ha passat per les teves mans?
A veure, arribar a tocar, no sé, algun model antic, algun model de col·lecció.
Per què sempre els models antics són més cars?
Algun model únic. Bueno, els preus han caigut molt, però en el seu moment pagar 3.000 euros per ell no hagués estat raro.
3.000 euros, però això són molts diners. Bueno, per mi no, clar, perquè jo sóc...
Home, el meu futur cotxe és de segona mà i val menys que 3.000 euros. I no és, no és dels que en parlen, César.
No, no seria ben bé això. El que passa que hi ha molt penjat de la col·lecció. O sigui, a eBay és normal trobar cotxes que no som de gran col·leccionista, sinó que són
vendes... Es poden dir marques aquí?
Que són d'eBay per 500, 600 euros, 400 euros es troben. I els cotxes nous de curses, originalment els compres per uns 50, 50 i pico, i amb les transformacions de curses tu pots anar a uns 100 euros. Però clar, amb un no fas res.
Has de tenir uns quants. Quants pot tenir cada persona, més o menys?
Hombre, depèn. Hi ha gent que porta molts anys i en té pues, col·leccions molt grans, eh? 28 anys. Si t'has comprat 4 cotxes per any, pues, ja en tens 120.
Déu-n'hi-do.
I això has estat molt moderat, que només has comprat els cotxes de les curses que anaves a fer. Però si has sortit a córrer als clubs de Barcelona o has participat al Campionat d'Espanya o al Campionat d'Europa, pues, molt fàcilment, amb l'edat del club, estàs als 200 i pico, 300. I un col·leccionista... El col·leccionista més gran que jo coneixia va morir fa uns anys amb un accident de cotxe, doncs podia tenir 3 o 4.000.
Tu, Salim, tens el garatge tan gran per encabir tants cotxes?
Clar que sí.
I més, no?
Jo que tinc territoris en tota la meva Índia, saps? Perquè és meva la Índia. Una persona amb tants diners com no pot tenir un país. És una petita cosa. I per últim, César, jo... Com que vostè ha construït grans circuits, voldria informar-me de quina seria la millor traçada aquí a Sant Celoni.
Doncs mira, a banda del circuit que hi ha permanent, que està al mateix lloc des de l'any 85, I és, bàsicament, se li ha anat canviant l'asfalt, però és el mateix circuit, s'ha ampliat una mica. Des de fa 20 anys construïm un especial per fer les 24 hores. I aquell el primer any es va fer a la nau que era el Saxala, on està ara el Saxala. O sigui que podríem començar allà i baixar per el carrer Montserrat fins a buscar el doctor Trueta, pujar
una bona recta allà,
un trosset petit, pujar cap a la carretera vella pel carrer doctor Trueta, d'arribar al carrer Major, girar, baixar tota la carretera vella cap avall.
Aquest home té un aspecte de velocitat molt gran.
Sí. Agafes els 300 allà
fàcilment, fàcilment. Home, els nostres cotxes només arriben als 40.
Bueno.
Però clar, si multipliques per un...
Per això no t'has de treure ni el carnet de conduir,
Clar, però si multipliques per un 32, la cosa es complica allà. Ja la cosa ja aquí comença a ser més sèria. Després aquí baix, si series allà a l'Angolo,
sí.
Em vas a buscar...
Bona curva, aquella.
Allà... Te vas a buscar fins al fons...
La curva a l'esquerra, ras!
Ras! Jo què sé, vas fins al Cardelús, puges Cardelús amunt... Què, fins a l'institut?
Aquest circuit és molt llarg,
Jo veig moltes rectes, per aquí.
Molta recta per
córrer,
una petita curva al final per dissimular i estar.
Sí, home, és que estic acostumat a fer-los... Mira, el circuit que hem fet aquest any per les 24 hores tenia 16 carrils... i 70 metres cada carril. Ocupàvem la pista de bàsquet del pavelló de Cassà, sencera. Ocupem 400 metres quadrats al circuit.
Aquest home realment el que no vol és córrer per aquí. El que vol és fer unes graderies al voltant de tot el circuit.
Jo crec que es passa més rato construint el circuit que realment corrent.
A veure, no, portem 20 anys muntant el circuit. Aleshores hem arribat a un grau de perfecció amb el muntatge, que el problema no el tenim per muntar, el tenim per guardar totes les peces que estan ja construïdes a mida, estan fetes a mida, per poder muntar ràpid. Vam muntar el circuit a sobre d'una taula, que en realitat no és un circuit, són dos, de 8 carrils cada un, ja et dic, 70 metres de volta cada carril, 8 persones amb unes 15 o 16 hores de feina, un parell de dies de feina. Queda muntat. I home, hi correm 24
penso,
hores...
Recompensa, perquè els circuits de Fórmula 1 comencen un mes abans a muntar-lo. Van haver-hi moltes queixes a València perquè es passen un mes muntant, fan les curses, munten el percar aquell, deixen tota la ciutat col·lapsada durant 2 mesos perquè després s'ha de desmuntar.
Sí, però mentre el munten no es fixen amb els polítics i van fent, Jo crec que és una cortina de fum.
Ells com a mínim només col·lapsen un pavelló. Poden jugar els nens a bàsquet, pobres nens, però que és igual, tu que els hi facin un nou al costat.
I comencem a muntar un divendres a la nit, diumenge a la tarda ja el circuit funciona, fem les 24 hores, bueno, fem la cursa de classificació, perquè normalment ve molta gent que vol córrer i no hi caben només que 16, aleshores tenim que classificar i algun se'n torna cap a casa, algun se'n torna cap a Madrid o cap a Saragossa, perquè... o cap a Itàlia, com ha passat aquest any.
Veritat, molta gent de tot el món...
Una escuderia
de renom, potenta, de renom.
Si jo si fos vostè i tingués tants diners, jo em faria amb ella.
I aleshores es fa la cursa de les 12 del matí de dissabte a les 12 del matí de diumenge, i dilluns a la nit està tot desmuntat, recollit i guardat tot. El que passa que necessitem palets, necessitem una nau per guardar tot el material. Sí. Bueno, i si necessita qualsevol informació al GQ, pot consultar la nostra web, la del Club Minibòlit Sant Celoni, cmbsc.org. I allà trobarà fotos i totes les coses de la temporada i trobarà tot d'aquesta última cursa, que veurà que les empreses de fora, que sempre passa igual, la més gran que hi ha ara, italiana, ens dedica a la seva web, ens dedica un espai, només per nosaltres.
Que són molt importants, aquesta.
Encara li queda molt salim a vostè per arribar a ser com...
No tant, perquè amb diners s'hi arriba tot. Doncs a mi el que m'agradaria és fer-me soci d'aquest club tan beneficiós. Quan em costaria els 10 euros, no?
Home, Jeque, per vostè tindrien que ser com a mínim 10 milions.
10 milions?
Què menys?
Bueno.
És una bona oferta, És una bona oferta.
Deuen ser els 10 cèntims dels plebeius, però bé.
Bé, doncs el convido a la propera cursa, que és el divendres de la setmana vinent, al club, al carrer Jaume I, número 7.
Perfecte, a les 10 de la nit.
I allà fem la primera cursa de Fórmula 1 i comencem.
Molt bé, i així tancarem tots els negocis que tenim entre mans, perquè hem d'anar als millors circuits del món.
Clar que sí.
Doncs vinga, fins divendres.
Des d'aquí volíem agrair a en César Cabrera, que ha estat aquí avui en el nostre primer programa, i doncs que hi hagi molta sort i que l'escuderia segueixi endavant i que es guanyin molts grans premis.
Doncs vinga, intentarem fer una temporada més, la 21a edició de les 24 hores, i ja sabeu, al carrer Jaume I, els divendres a la nit segur que trobeu curses, i la major part del dimarts i dijous a la tarda gairebé sempre està obert. Allà us esperem.
Moltes gràcies. Ai,
ai, ai. Me deleito encendiendo la tele, ya va a comenzar.
Ya va a comenzar, niño, pon la tele.
Ay, ay, ay. Que con punto
palote.
Momento de puro relax. Las 12 en el reloj y empieza la afición.
Buenas noches, queridos intereconómicos. Un día más nos sentamos en el plató para hablar de periodismo deportivo de una manera objetiva, siendo abanderados del diálogo.
Pasemos ya con los titulares.
¿Te quieres callar? Estoy presentando el programa. Hoy tenemos un resumen semanal cargadito. Primero vamos a hablar sobre la posible Liga Catalana. ¿Qué pasaría si Cataluña ¿Cómo me cuesta decir esta frase? También hablaremos sobre el Málaga, un equipo separatista de por sí.
También hablaremos de los focos de Vallecas. ¿Está Leo detrás de esta conspiración? Y para finalizar, el programa lo analizaremos las palabras del separatista anticonstitucional Pepe Guardiola. ¿Pasamos ya a la noticia de la semana?
El pasado 11 de septiembre vivimos una discreta manifestación en Barcelona que, según fuentes fiables de Punto Palote, fue cercana a las 200.000 personas. A partir de ese mismo día, la fiebre separatista catalana ha crecido hasta el punto de que muchos catalanes anticonstitucionales se han planteado la existencia de una Liga Catalana propia. Hoy, 24 de septiembre, Punto Palote se pronuncia al respecto.
¡Exclusiva! Fuentes cercanas al Castellar Danub afirman que se está gestando un movimiento anticonstitucional en el que se vería implicados equipos separatistas catalanes.
La Liga la formarían el Sant Feliu de Guíxols, el mismo Castellar de Nuig, el Santa Coloma de Farners, el Vilafranca del Penedret, la SEO de Urgel, el Puigcerda, el Manlleu, el Gimnàstic de Tarragona, el Terrassa y Barcelona y Español. ¡Español! Entre otros.
Recordemos que se trata de una exclusiva desvelada hace poco por fuentes cercanas a Punto Palote, pero la liga va muy en serio y sería la primera liga anticonstitucional del mundo. ¿Qué opinas sobre el tema, Pedro?
¿Qué opino? Esto es la política de izquierdas de los separatistas catalanes nazis. Primero se empieza por tener la bandera autonómica en la camiseta, luego la porta en el Parlament. Más adelante, Guardiola presidente de Cataluña.
¡Ah! Pedro, relájate, bebe un poco de agua mientras te calmas. Realización, por favor, pasemos al siguiente tema. Esta semana también debatimos sobre la continuidad del Málaga en la Liga Española. El Málaga, aquel equipo tan amigo del Real Madrid hace tiempo, se encuentra ahora invadida por un jeque musulmán. Hoy nos preguntamos si un equipo no católico puede seguir participando en la Liga Española. Pedro, ¿ya te has calmado?
Sí, sí, estoy en condiciones de seguir. Yo creo que lo más constitucional que podría hacer el jeque del Málaga es dejar las armas e implantar la democracia como la española en el club andaluz.
¿Y no cree usted que la religión y el fútbol no tienen nada que ver?
Por favor, realización, ¿quién ha contratado a este ateo separatista promusulmán? Realización, exijo que le echen del plató democráticamente. Además, he notado cierto acento catalán en este individuo. Por favor, fuera.
¿Yo? Si soy español de toda la vida.
Tiene acento catalán, su acento le delata.
¿Yo qué acento? Si tengo el acento de Madrid.
Fuera, redacción, fuera, fuera de la redacción. Y pasemos a la siguiente noticia. Ayer, el Madrid, de las 9 Champions, se disponía a disputar un encuentro cuando los focos del estadio fueron saboteados. Nadie se planteaba quién podía ser el autor de los hechos, pero Punto Palote les trae una exclusiva que no dejará a nadie indiferente.
¡Exclusiva!
Se ha visto el jugador del Barça y mala persona, Leo Messi, paseando por los alrededores de Vallecas con unas tijeras industriales.
Mira, Pedro, mira mi DNI. Pone España. ¿No lo ves? ¡España!
Oh, España, qué gran nación. Redacción, déjenlo entrar. Conéctenle el micro.
Muchas gracias. Algunos redactores de Punto Palote nos informan de los hechos desde Vallecas y la información parece ser cierta. En las próximas horas actualizamos informaciones. pero estamos delante de un saboteo sectario por parte del Bajito Azulgrana.
Para terminar, os traemos en exclusiva las palabras del separatista catalán Pepe Guardiola en la manifestación de la Diada Anticonstitucional de Cataluña. En ellas aparecía Guardiola con una cartulina invocando en catalán las palabras «Desde Nova York, aquí en teniu un mes», que nuestro técnico especializado en catalán traduce como «Adiós España, queremos ser un país». Queremos recordar que nuestra encuesta de hoy sobre la posible Liga Catalana ha desembocado en un no masivo por parte del 92% de la audiencia del programa. Por lo tanto, España dice no a la Liga Catalana. Y hasta aquí el programa de Punto Pelota de hoy. Muchas gracias por su atención. ¡Viva España! Separatista catalán.
Perversos.
Avui tenim l'honor de rebre a un poeta que va canviar la literatura catalana durant aquest darrer segle, un home que ha servit d'inspiració a Pep Guardiola i els versos del qual han emocionat a mitja Catalunya. Avui ens acompanya a Perversos Miquel Martí i Gol.
En el meu poema vull reflectir un seguit de canvis en el món de l'esport durant aquest estiu. El meu poema es titula L'essència del canvi.
Quan vostè senti en plenitud de començar, pot procedir, Miquel.
L'essència del canvi. A Sant Celoni van tallar un carrer, no s'hi podia aparcar, i van posar tres cons com Arbeló, Albiol i Cacà.
I en les d'Arras?
Va marxar, estimat Adrià. Aquest any també han marxat equips amb un talent especial, per marcar-se gols en propi al Racing, per no sumar Champions al Villarreal. Un home va tenir molta sort, li va tocar la loteria. No va tenir sort Cacà i el futbol veia des de la graderia.
Ni de la Rosa ni la seva escuderia.
I si vostè callés m'agradaria, Adrià. Aquest estiu hem practicat esports de descens. Racing, Sporting, Racing, un estiu d'allò més intens.
I l'Espanyol amb un punt, tu ja m'entens.
Soñava en jugar con el Madrid desde muy pequeño, pero ni el Tinto ni Granero han jugat. Mourinho les desperta del sueño.
Esteban Granero, el Xavi madrileño.
I què me'n dieu del millor jugador d'Alemanya, l'home al qual no calia substitut? Diuen que no s'adapta al joc d'Espanya.
Però si no ha jugat ni un minut.
Si Catalunya fuera independiente, el Barça donde jugaria? Dues setmanes parlant del mateix a Intereconomia. No diuen que Catalunya rep un espoli de 20 milions de manera anual i que Cristiano, en veure, ho ha demanat un augment salarial.
I que Florentino ha fet comptes i s'ha posat malalt.
I aquell equip de croc que jugava a Castelló descansa aquesta setmana o l'has manipulat la classificació?
No, Miquel, el Villarreal està a segona divisió.
Ahir vam presenciar el Celta-Getafe, partida de la jornada. Cada cop donen millors motius per fer la migdiada.
Els minuts afegits van ser una putada.
Bielsa quasi marxa de Bilbao perquè les obres es van retrasar. Javi Martínez no s'ho creia, va saltar la valla i ho va comprovar. Si parlem d'aquest home que va deixar Bilbao en una jugarreta, amb Múnich regrant el camp només pronunciant la seva samarreta.
Martínez?
Adrià, m'acaba d'omplir la ràdio de saliva. Este verano, por tercera vez, la Roja se corona en Europa. Exclusiva en la Gaceta. Messi no marca en la Eurocopa. Cataluña es una región de España. Nunca tendrá selección. Que no nos roben a Mireia Belmonte, por eso. Doble plata en natación. A Londres, el medaller olímpic ha donat un important gir. David Bisbal, or en llançament de disc. Ferroilán en tir. I si les paraules de les noies del carrer són correctes, jo a Rio 2016 seré or en llançament d'indirectes.
Acabem de perdre tota l'audiència femenina.
I si l'Adrià ens deixa fer l'últim vers en publicitat, trobaràs a Facebook el programa d'avui penjat.
A on, Miquel?
A facebook.com/empilotes i també a Twitter, que només rimam amb Justin Bieber, @empilotes1077 i a radiosansaloni.cat.
Acomiadem aquesta setmana a Miquel Martí i Gol en un poema que de ben segur ha emocionat els nostres oients que han apagat la ràdio amb les seves llàgrimes. La setmana que ve, a Perversos, rebrem un altre gran de la literatura catalana, com és el gran mossèn Jacint Verdaguer. Petons i poesia.
filosofant.
Bona nit, mitocondris i citoplasmes, des de la secció dels filòsofs. Un espai on primer parlem i després pensem. Realment, dubtaràs de si hi ha persones dins l'estudi o són éssers toca-pap que només volen parlar per al plaer que dona. Però, si us plau, no els jutgis. No volen cap mal. Ells són Lord Peter de Camembert i jo mateix, Adrianus Maximus. I el tema a distorsionar és la natació.
Bé, doncs, com estava reflexionant el gran Adrianus, avui parlarem sobre natació. La natació és un esport o la natació és un càstig? Per què la natació és sincronitzada? No es practica en piscines comunitàries i, en canvi, el futbol es juga a tot arreu.
Podríem afegir que no té sentit.
Bé, doncs, si no m'ha sentit, t'ho torno a repetir.
Podríem afegir que no té sentit i deixa'm acabar. Anar a una piscina i veure noies amb un banyador d'una peça, és a dir, on són aquells escots que em tornen boig quan em poso l'aigua? Jo a la piscina no hi vaig a nedar. I aquestes noies l'únic que volen és una medalla.
Bé, i també podríem parlar sobre la mala estructuració d'aquestes piscines, no? És a dir, per què fas una piscina de 50 metres i no deixes espai per fer un xiringuito? No ho sé, és una mica incompatible.
És veritat. I per què van vestides tan rares? Porten ulleres extraterrestres, banyadors de senyora i gorros que les fan semblar preservatius.
Sí, Adrianus, no, en aquest punt volia arribar jo i per això he formulat una teoria. Realment fan una funció específica en el món de la natació, aquests gorros? La seva hipotètica funció és evitar el rebuig dels nedadors entre pèls i aigua, però els homes amb barba no porten pas dos gorros, vostè m'entén, no? Un per la barba i un pel cabell. A casa ha vist mai vostè un home amb un gorro a la barba, Adrianus?
És increïble. Aquesta teoria podria canviar el rumb del món de la natació.
I és que encara et diré més. He estat reflexionant sobre el tema i m'agradaria dir que els saltadors de trampolí no representen a la totalitat de la població.
I quin és el motiu d'aquesta poca representació?
Doncs, evidentment, Adrianus, en el conjunt de la població, la gent es tira a la piscina amb bomba. I jo no he vist mai a cap saltador olímpic realitzant una bomba. Bé, potser això no agradaria als jutges, però em quedarien ben molls i el saltador representaria la totalitat de la població amb aquesta acció.
He estat reflexionant i crec que a la natació li fa falta aquella espurna de vitalitat de les piscines municipals. Pesca olímpica, per tirar canyes com un cabró. Sauna olímpica femenina, per veure-les suar.
Adrianus, no es precipiti amb els seus comentaris. Pensi que està a Ràdio Sant Celoni, són les 9, estem en horari infantil.
I per acabar, el concurs de bombes fètides dins la piscina.
Oi, això no fa molt lleig. Bé, doncs, acomiadem aquesta secció perquè hem arribat a més conclusions que el Senat en un any i hem tingut les idees més clares que el PSC intentant posicionar-se.
Fins la setmana que ve. Bona nit, mitocondris i citoplasmes.
En pilotes, amb Pere Porrà i Adrià Draper. Descarrega't els programes a santceloni.cat/ràdio.
Tot i que sabem que molts de vosaltres heu apagat la ràdio i que a hores d'ara estem sols a Ràdio Sant Celoni, us volem donar les gràcies per haver escoltat el nostre primer programa en antena.
Moltes gràcies i fins la propera.
I bona nit. Us deixem amb el programa Soul Celoni.